m'imagino que la justícia obligarà a donar la cara a aquesta gent que ha agafat els diners per un pis que no era d'ells.
Clar, és que déu-n'hi-do, Esther.
Sí, sona fatal, realment. I tampoc és molt tranquil·litzador això que digui. Suposo que el meu advocat ha reclamat. Mm. Per tant, crec que aquesta senyora necessita una defensa jurídica seriosa i realment començant per aquest assessorament jurídic que deia la Gemma, però crec que el que necessita realment és posar-se en mans d'advocats seriosos.
Yeah. Gemma, tu parlaves d'estafa directament, eh?
Sí, a veure, quan una persona dona diners a canvi d'alguna cosa i li enganyen, això és el tipus d'estafa. Ara, jo crec que aquí, a l'assessorament jurídic de Sòlvia, que espero que hagi escoltat aquest programa aquest matí, ha de reaccionar, perquè tenen un nom corporatiu, tenen una reputació i una seguretat, no?, en el mercat. Han de reaccionar i de solventar-ho ells de forma unilateral. Al marge de que el notari, quan fa una operació de compra-venda, ha de comprovar totes les dades, inclosa també la de cadastral.
Clar, és que...
Però aquí jo crec que hi ha una cadena de mals entesos i errors que s'han de poder esmerçar immediatament, perquè aquesta senyora ha de tenir dret a la titularitat del que ha pagat i pel que ha pagat.
Sobretot per aquesta diferència de mida del pis, que és la cadena de Marta.
Això no? És on
aquí, entre altres coses.
Clar, jo crec realment que qui pot solventar això de forma amb iniciativa pròpia és Sòlvia.
Passa un minut a les 10.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará?
De seguida tanquem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb l'Esther Vera, la Gemma Calvet i la Marta a les sales. Però abans, Marisa Gil, pel Fora d'Ada, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Més continguts del dia del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, àgora esportiva, l'endemà d'una nova remuntada al Barça i a la Champions, 2-1 contra l'Eintracht de Frankfurt. Ho comentarem amb la Carme Barceló, el Joel Díaz, el Carles Planchar i la Laia Tudel.
Amb l'Albert Om i el seu calendari d'advent escollirem el personatge de l'any, la persona que durant tots els mesos d'aquest 2025 ha estat en la primera línia mediàtica, algú capaç de generar titulars tots els dies de l'any.
A les 11, actualitat televisiva amb la Mariola Cubells i el Darío Porres, i avui entrevistarem l'actor Isaac Ferriz arran de l'estrena de la sèrie Netflix Ciudad de Sombras, que protagonitza al costat de l'actriu Verónica Echegui.
I en els minuts finals del programa seran, com sempre, per al concurs pendent. Si voleu participar-hi i tenir la possibilitat de guanyar fins a 200 euros, truqueu primer al telèfon del directe de Catalunya Ràdio, al 93-201-7474.
Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Quatre minuts, hora de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què, què han dit?
No,
què han
dit? Estava bé la cançó, eh?
Sí, no?
Sí. Jo l'he seguit escoltant un parell de minuts més.
Això és ironia? O...
No. Mira, abans li he dit al Peirón que m'agrades,
saps? Sí. Vinga, està molt bé, saps?
Sí.
Està molt bé.
Doncs, escolta'm, els altres estan pendents del Madrid City d'aquest vespre. Hi ha certa por, m'atreviria a dir, entre el madridisme, i això es nota quan el Chiringuito, el programa de referència del madridisme, està molt pendent de Guardiola. Aquesta matinada, en Pedrerol ha obert el programa amb un missatge enigmàtic.
¿Cómo le gusta jugar contra el Real Madrid? Vaya show de Guardiola en el Bernabéu. Se nota que está preparando su vuelta a Barcelona en junio.
Yep.
Empezamos.
Com? Siga, saga!
Sí, diu que Guardiola prepara la seva tornada a Barcelona al mes de juny.
Sí.
A partir d'aquí, tu ja tens tots els culers i els merengues enganxats a la pantalla. En Pedrerol ho aprofita tot per fer audiència, fins i tot els problemes tècnics. Ahir se li acoplen els micròfons, se sent malament l'àudio en el plató, doncs ell ho soluciona d'aquesta manera tan seva.
Edificante mensaje. Edificante. Y acople el plató del chinguito. ¿Te acople? ¿Podemos solucionar el acople este? Uf. Me voy a quedar sordo. Hacemos algo, ponéis música mientras, pon música mientras, hablando. Pon música, pon música.
Eso se oye este refrán. Que viva España. Y siempre la recordarán.
Dos remontadas.
I ell segueix amb el programa, eh?
Nadie me dice nada. Es que está arreglado o que no hay nadie en control. Estamos mirándolo. Vale, pon un poco más de música, a ver si se, a ver si se arregla. Pon un poco más de música.
El tècnic tirant cançons sense, sense cap mena de criteri.
De criteri.
Ara anem a la cadena COPE aquest matí. En Carlos Herrera parlava del Madrid, també, de la situació del seu entrenador, de la relació que té amb els jugadors, i ha plantejat aquesta pregunta gens tendenciosa.
Madridistas de todos los equipos. ¿Es justo que se le dé la razón a un imbécil como Vinicius en lugar de a un entrenador serio como Xavi?
No hi ha gent d'opinió.
No, no hi havia opinió a la pregunta. No.
És tremendo.
Sí. I ves per on, un altre que no opina, en Jiménez Los Santos, també parlava aquest matí del Madrid, de Vinicius i d'alguns dels seus companys. Alerta.
Es del Madrid que permite que los niñatos malcriados, como el siniestro Vinicius, que Dios confunde en Brasil, el mamarracho Bellingham tan guapo y tan bobo, y luego el siniestro Valverde, no se dignen ni correr la banda cuando se lo manda el entrenador. A la puñetera grada y camino de Uruguay. De todas maneras, Alonso, que como entrenador y con estos mamarrachos es imposible entrenar, con estos macacos, pero como héroe de Hacienda será siempre nuestro hermano.
Desde luego que sí.
Estamos contigo, Xavi.
Macacos?
Macacos,
macacos,
eh?
Macacos.
Són micos, no?
Sí, exacte. Sí. I a la xarxa, Joel?
Mira, Fred, a mi aquesta secció m'està destrossant el cervell, perquè a les xarxes m'estan fent saber coses que realment jo no vull saber. Per exemple, jo voldria no saber qui són Aldo Comas i Macarena Gómez.
Home.
Les xarxes m'hi han obligat i, per tant, jo us obligo a vosaltres. Vells amics d'aquesta secció, Aldo Comas i l'actriu Macarena Gómez, se'ls coneix per ser dos pijos, molt pijos, amb opinions políticament incorrectes. Són un parell de lliurepensadors, però el problema és que sempre pensen lliurement molt malament. Aquí els tenim opinant sobre els casos d'abusos sexuals a la indústria del cine.
Y estamos creando una especie de caza de brujas también. O sea, han caído justos por pecadores también, ahora todos los tíos cagados.
Lo que no sí. Se puede hacer es difamando, ir difamando a gente, ¿eh? Que se vaya difamando a gente. O sea, estoy muy en contra de lo que está sucediendo.
Ha habido gente que se ha suicidado ya.
Bueno, es que se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres.
Són habituals a totes les catifes vermelles i a tota la faràndula a Barcelona i a Madrid, i aquí els tenim fa pocs dies a la catifa vermella dels Premis Ondas, valorant, atenció, la celebració dels propers Premis Goya, que serà a Barcelona, per segona vegada a la història.
Este año vienen los Goya, cosa que nos hace muy feliz, pero bueno, no quita que Barcelona esté dangerous últimamente, pero sigue siendo una ciudad espectacular.
Sí, bueno, que nos preocupa la delincuencia.
Es vuestra mayor preocupación ahora mismo en Barcelona.
Barcelona, sí, claro. Voy a pegar el palo aquí delante en un minuto.
I tant, i tant, i tant. Mare de Déu, a veure si li donen un palo a l'Aldo Comas aquest. I... No, és broma, és broma.
Sí, sí,
Aldo Comas i Macarena Gómez els hi preocupa la delinqüència i a mi em preocupa el José. Yep. Saps qui és el José, Freddy?
No.
El José és un concursant de la setmana passada de First Dates.
Home.
El José té uns 70 anys i ha tingut una vida complicada.
Conocí a mi mujer y a la vez conocí a la amiga de mi mujer, que era compañera de estudio.
Ay,
y entonces, de alguna forma, pues, me enamoré de los dos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo he tenido una vida paralela y he estado los mismos años tanto con mi mujer como con la compañera.
Déu-n'hi-do, tants anys mantenint una doble vida, deveu pensar, doncs això no és res, és només la punta de l'iceberg de la vida del José. Ja assegut amb la pobra dona que li toca fer la cita, el José li explica a la pobra senyora de manera pormenoritzada la seva experiència sentimental. Us repto a intentar comptar quants fills té el José. D'acord?
Va.
Preparats.
Primero tuve tres hijos con mi mujer. Y después, circunstancialmente, tuve una hija con la compañera. Después me separé, tuve con una pareja y tuve dos hijas. Después me separé y ya me tuve tres hijos, que son los que actualmente están conmigo. Y extramatrimonialmente tuve una niña en un pueblecito de allí de Jaén. Y la verdad que no me he preocupado nunca de buscar a nadie, pues, en principio, porque es que una mujer, entre otras cosas, necesita tiempo.
Necesita tiempo, diu.
Ay, por favor.
Bueno,
10, no?
Són 10 fills.
Són 10. Gràcies, Joel, gràcies, Jovany. Gràcies també a la Gemma Calvet, la Marta Lassares i l'Ester Vera. Que tingueu bon dia. I
gràcies, bon dia.
Celebrar-ho, bon dia. Fort.
Gràcies, això. Gràcies, Frederic.
A Barcelona hi ha famílies vulnerables que puntualment necessiten suport en la cura dels infants. El Servei de Famílies Col·laboradores fa que persones voluntàries durant un temps els ajudin en aquesta tasca. Si vols ser família col·laboradora, escriu a sfc@bcn.cat i te n'informarem. Dona el teu temps. Regala somriures. Ajuntament de Barcelona.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia la part del cos del nedador que té estil propi. I la resposta era esquena. L'esquena és una part del cos i també un dels quatre estils de natació. 1.480 dels 1.519 participants l'han encertada. Per tant, dona 6 punts per a l'esprint nadalenc que va començar ahir. Guanya el lot de la lletera de Campllong Lluís Bonsoms, de Pals, al Baix Empordà. I avui també ens heu dit braçada, espatla o abdomen.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Fill, has vingut?
Sí.
Ai, quina il·lusió.
I t'he portat un regal.
Ai, 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 quina il·lusió.
T'he embolicat amb el paper de l'any passat.
Oh, quina il·lusió.
I obre-la amb compte, que el tornaré a guardar.
Quina il·lusió.
Vinc a viure aquí, a la casa del costat.
Ai, però quina il·lusió.
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La il·lusió està en marxa.
I ara, a Hipercor i al Corte Inglés, hi ha un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques.
Com Lego, Scalestric, Simba, Barbie i moltes més.
Totes les seves joguines amb un 20% de descompte directe fins al 15 de desembre.
A la botiga, web i app.
I m'enduré tàpers cada dia.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Els dies 11 i 12 de desembre arriben els MG Hybrid Plus Days a MG Quaddish British. Vine i tria l'híbrid que millor encaixa amb tu i fes el teu test drive sense compromís. Visita'ns a Ciutat d'Assumpció 32, davant del centre comercial La Maquinista. Reserva la teva cita a quaddishbritish.es i viu l'experiència Hybrid Plus a MG Quaddish British.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Tu vas tornar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre, col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
De la pilota Rashford, fa la centrada, bona. La rematada, Koundé, gol, 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 per esmenar tots els errors, per fer-se perdonar, per oblidar
tot allò que ha fet malament en forma de pilotes perdudes, d'accions incomprensibles. El millor i el pitjor de Koundé en un sol partit. El pitjor ja ho hem vist. I el millor, un gol. La mina al segon pal, arrematava el Koundé, gol! Gol, 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 gol. El segon de Koundé. La gent riu, els companys riuen, Koundé riu, no s'ho creu, he fet dos gols, són defensa, i els dos gols de cap.
Cuando uno entrena al Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar todas estas situaciones.
Quemé con la suya, y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás.
Molta cosa a comentar d'aquestes declaracions de Guardiola, també. Laia Tudel, com estàs?
Què tal, bon dia.
Carles Planchar, bon dia.
Bon dia, què tal?
Joel Díaz, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
I Carme Barceló, com estàs?
Bon dia.
Aviam, comencem parlant del Barça. Laia, ahir va ser d'aquells partits suats i patint, i escolta, els tribuneros com jo a la mitja part dèiem això no remuntem
ni de conya. Els tribuneros com tu segurament algun renec de Koundé abans que fes el gol ja no, havies
tots,
fet.
Tots, però dic una cosa que a mi em passa molt sovint, de dir, començar el partit de l'altre dia del Betis i dir, hosti, Ferran Torres de titular, en sèrio? I vinga, vinga, vas menjar. T'ho vas menjant, t'ho vas menjant, i molt content de menjar-m'ho, no, també t'ho diré.
És cert que Koundé just la primera part bé, la segona abans dels gols va fer dues... errades, que era normal els renecs. Però vaja, partit que l'important era guanyar, ja sé que sona resultadista, però és que al final, si no et complicaves bastant els objectius que tens en aquesta Lliga de la Champions, el partit doncs, no va ser espès, es van perdre moltes pilotes, segurament hi havia un punt de que el mateix equip, el mateix Barça, tot i que Flick ja va advertir, hem de sortir al 100%, com diu sempre, al final surts que et sents superior al rival, i jo crec que això sempre acaba influint, però vaja, per mi el més important és que va remuntar l'equip i que al final vas guanyar.
Carles, tu ja deies l'altre dia que hi ha algunes coses que encara s'han d'ajustar i ahir es van veure clares. També és veritat que jugues contra un equip que va posar l'autobús.
Jo sempre dic el mateix. Els partits es juguen entre dos rivals. Clar. I el rival ahir també ho va fer-ho bé. Bueno, va fer-ho bé. Va fer el que ell volia, no? Que era defensar molt enrere, amb una línia de 6 i 4, i que pràcticament no hi havia molts espais. Precisament vaig trobar molt bé el canvi que va fer posant a Rashford a la segona part, perquè va produir que poguessin obrir una mica més el camp, i d'aquesta manera doncs, hi havia més espais interiors, que per això el va atacar Koundé molt bé, i va poder fer els dos gols en aquelles posicions d'atacar, perquè teníem molta gent per dintre i no teníem molt poca gent per fora que pogués assistir. Jo penso que va estar molt bé, però tot i així hem d'entendre que la primera part pràcticament no va haver-hi ni una situació de gol, crec que de Fermín, només va haver-hi una jugada una mica de perill, i és el que dic jo, cada partit és una mica la moneda aquesta a l'aire, no? De si tenim la gent inspirada, és molt individualista, si un està inspirat, si un fa una jugada personal que està bé, però ens falta una mica de control del joc, ens falta una mica més de joc, ens falta una mica de domini de lo que és el partit, perquè si no se'ns pot escapar, ahir també es podia haver escapat,
i
és allò de dir sempre, cara o creu, a veure com sortirà, no?
Ja. Sí, el Barça de Flick és això, o lo tomes o lo dejes, que diuen els espanyols. Jo en trauria poques conclusions d'aquest partit. Sí que m'agradaria destacar una cosa, i és que Ferran Torres venia de fer un hat-trick, de fer un partidàs, i, ostres, asseure un tio després de fer un hat-trick en Lliga hòstia, has d'estar molt convençut de que el tio que entra ho farà molt millor, i Lewandowski ahir la veritat és que no es va guanyar el lloc de davanter titular del Barça, i per mi, jo, al meu cap, ja comença a ser Ferran Torres el nou del Barça. Això d'una banda. De l'altra...
Ahir el públic ja amb Lewandowski començava a fer una mica d'arm.
És que, hòstia, li falten cames. Jo sé que el tio està quadrat.
Quan va sortir el Ferran a la segona part va haver-hi molta més mobilitat.
Es va notar moltíssim.
En dos minuts, sí.
Es va notar moltíssim. I l'altra cosa que a mi em fa patir, perquè és solventable en aquesta mena de partits contra aquesta mena de rivals que no tenen molta qualitat a davant, és el tema dels centrals. Ja sé que els errors defensius del Barça s'han de veure en conjunt i que moltes vegades és culpa de la mala pressió, de la distància entre línies. Jo diria que almenys, per exemple, ahir en el primer gol de l'Eintracht, en el gol de l'Eintracht, el paper que fan els dos centrals del Barça, ostres, això uns centrals experimentats i
Valde fins i tot, perquè és bueno, una mica tovet, aquell ombro con ombro que diuen és una mica tovet.
Sí, hosti, però no sé, bueno. Sobretot en el cas de Cubarsí, jo el veig encara lluny del que va ser l'any passat, no sé exactament per què, però el veig...
Sí, perquè té 18 anys.
Estic bastant...
Digues, Carme.
Sí, no, que dic, estic bastant d'acord amb el Joel amb el tema Cubarsí, que jo crec que la línia defensiva és el que en aquests moments no està en el seu millor moment. Sobre el tema Lewandowski, jo la veritat és que a mi em va sorprendre que fos titular després de l'actuació de Ferran, i que a més Ferran està finíssim, jo crec que està en el seu millor moment de la seva carrera. O sigui, crec que és un jugador que està en aquest moment tocat per la vareta màgica i que saps que si surt passaran coses, no? Dit això, i que pràcticament heu tocat tots els pals del que va passar ahir, jo el que sí que remarcaria, malgrat que sí que la primera part va ser bastant dolentota del Barça, sí que destacaria que ara el joc del Barça et presenta molta més intensitat. Els jugadors... És un Barça més reconeixible, parlant de l'any passat, no? Cada cop, ho dèiem l'altre dia, s'apropa més al Barça l'any passat. I era molt necessari que tornar al Camp Nou després de 3 anys i que passés en el nou Camp Nou fos una victòria, no? I després ja, si voleu, ja en parlem, però el tema del públic, per una banda, aplaudir absolutament el públic culer que va animar molt i va estar molt a sobre del seu equip, i després la barbaritat que és rebre els seguidors de l'Eintracht. Vull dir, és impresentable el que aquesta afició fa arreu, però específicament a Barcelona, no? Ja no vull recordar el que va passar fa uns anys, que vam veure tot l'estadi amb 30.000 samarretes blanques, però sí que ahir realment va haver part del públic que va córrer perill, perquè tirar una bengala encesa, sincerament,
això és molt,
una
això és molt perillós. O sigui, van estar llançant no només bengales, gots, ampolles d'aigua, trossos de matraquilat, van trencar una part de la tanca, però la bengala és molt perillosa, és que va caure al públic.
Ser?
Mira,
Laia,
jo vaig amb una ampolleta
d'aigua, me li fan treure el tap quan no te la fan directament veure, i aquesta gent ha entrat amb bengala. La veritat, eh? O sigui, sí.
Mira, Joel, jo vaig tenir un record...
No ho acabo d'entendre.
Vaig tenir un record horrorós, perquè jo hi era aquell dia, la bengala que va travessar el vell Sarrià, no? Una bengala que va anar d'un córner va travessar el camp i va matar una criatura de 13 anys.
Era un coet, allò era un coet.
Vull dir, sí, d'acord, però jo quan vaig veure la bengala, de debò, vaig pensar en criatures i en no criatures que estaven a sota. És que em sembla una barbaritat.
Jo no
recordo. Clar, es queixen que estan com engabiats a dalt i que dona molt una mala imatge perquè estan allà engabiats i tal. Home, és que amb aquest tipus de gent els has d'engaviar.
No, per sort que encara estaven engabiats.
Jo no recordo que l'Eintracht de Frankfurt tingui una afició perillosa, que vagi pels camps, que històricament hi hagi hagut problemes amb aquesta afició. M'estranya perquè sempre ha sigut aquí a Barcelona.
Sí, eh? Sempre
sí. Sí que
és
la
una afició de viatjar molt i de colar-se i d'intentar fer... Entren a l'Aston Villa, van entrar amb les samarretes de l'Aston Villa i després dins el camp eren gent de l'Aston Villa celebrant
trolegen.
Els gols.
Són una afició que troleja el rival.
Això és una cosa. I l'altra és els temes de seguretat. Jo, és que insisteixo, allò de la bengala és molt greu, perquè una cosa és que ensenyin que em van encendre 7 a la zona de l'afició rival, ja és perillós, i dius, com pot ser que no entrin? Doncs perquè els escorcolls que et fan a tu, Joel, quan entres al camp, no són els mateixos que fan a l'afició rival.
Sí, coi, però l'afició rival, dic jo, que l'hauràs...
Perquè entren escortats, ells, la seguretat, sobretot amb l'afició rival, els acompanyen per arribar al camp, perquè els que preocupa més i el que intenten evitar és que no hi hagi baralles.
Baralles. Mm.
Llavors, un cop ja són allà, els tenen localitzats i com saben que van a la gàbia, diríem, doncs, llavors ja està, no hi ha tants escorcolls, i això és un error, és evident, perquè no poden entrar 7 bengales, però és que insisteixo, aquella imatge que vam veure des de tribuna a la premsa, sortir la bengala de dalt de tota la segona graderia i caure entre el públic, jo me'n vaig pensar el pitjor, és
dit
que
això,
era molt perillós.
Dit això, ara algú em dirà que sóc laportista o alguna cosa així, però m'agradaria valorar el fet que l'Eintracht de Frankfurt va venir fa 3 anys al Camp Nou, 3 anys, no? Va ser? 3 o 4?
El 2022.
Fa 3 anys,
abril del 2022.
Va venir fa 3 anys al Camp Nou, ens van envair el camp, va ser un autèntic desastre, ahir hi havia la idea d'evitar que passés això, i es va evitar completament, i a més es va evitar sense causar un gran problema de lentitud a l'hora d'accedir a l'estadi, que era la gran por. Per tant, en aquest sentit, doncs voldria felicitar el club.
No,
perquè
està bé,
pintava fatal.
Tens raó, perquè amb això la veritat és que
la Carme ja et diu, la veus? Ja m'està dient
felicitar els seguidors.
Digueu-me laportista.
Però vull dir que la cosa pintava que et podies estar una hora per entrar a l'estadi, que t'anien els DNIs. A mi no em van demanar el DNI, jo diria que no li van demanar pràcticament a ningú, però la realitat és que no hi havia ni un punyetero seguidor de l'Eintracht de Frankfurt pràcticament fora de la seva zona.
Sí, n'hi havia més a zona de tribuna.
Sí, algun hi havia suert. vuelto, no? Sí.
Bé, home, va haver algun seguidor, fins i tot, un grupet de seguidors que es van voler fer socis el mateix dia
sí.
per poder accedir i tal, i al final, bueno, la veritat és que l'oficina de la UAP ahir va patir de tots yeah. els colors, perquè sí. van passar coses, vull dir, hi ha coses millorables dins del sistema, però en qualsevol cas sí que es va aconseguir que, com a mínim, quedessin engaviats i algun suelto per la grada.
Tornant al joc, hi ha una cosa que la deia abans el Joel, Carles, que és això de la defensa. És a dir, sí que és veritat que jo, de nou, com a tribunero que no en sap de futbol més enllà de mirar els partits, sí que tens la sensació d'una falta de contundència defensiva en moments determinats, fins i tot a l'hora de refusar la pilota. Saps? A vegades tens aquesta manera de refusar la pilota que et queda allà votant i penses, no, això, fot-li cap amunt.
Estàs parlant de jugadors joves, sí, jugadors que encara han de millorar, que els hi falta potser una mica d'experiència, que són jugadors tots amb un caire molt ofensiu, aporten molt ofensivament, però defensivament tenen les seves limitacions, tant el Valde com el Cobercí, com el Condé, fins i tot, i que, clar, tot això, doncs, en mica s'ha d'anar polint, i és els detalls que parlàvem sempre. Mm. I la línia, dir, ens queixem molt de que no hi ha pressió i que la línia va i ens agafa molt, molt, molt fàcilment l'esquena, doncs que moltes vegades la línia no és una línia. I clar, això fa que algú sempre trenqui el fora de joc. El partit passat, el Condé, doncs, es veia moltíssim, que el trenca molt sovint, però, clar, això t'ho compensa amb l'equilibri que el que porten ofensivament, no? El Pau Cobercí, els passes que fa entre línies, trencant línies, pues això t'aporta potser més que no que en aquesta situació puntual estàs una mica així allò, la loteria, que n'hi hagin poques de jugades d'aquestes.
Per això està jugant Gerard Martín i Araujo està visitant sinagogues a Tel Aviv. O sigui, per Araujo, que és justament el perfil de central, no? És veritat, el perfil de central contundent, experimentat, tot això.
Ràpid, en teoria.
Doncs mira, en fi.
Bé, s'està en un procés de recuperació ara, Araujo. També és cert que ha tingut moltes baixes a la defensa, que Flick deia, és que he tingut 6 jugadors per la línia de 4 que he hagut d'anar combinant. Sí. Valde va estar lesionat, Araujo està també de baixa, Christensen també està lesionat, va marxar Íñigo, i llavors ha hagut de reinventar aquesta opció de Gerard Martín. Eric les ha fet servir també de pivot i tampoc et funciona de lateral, et funciona de central. Eric ara mateix és el jugador... O sigui,
és molt bèstia,
el jugador 10
és impressionant.
És molt intel·ligent i és un jugador que Flick està encantat, evidentment.
A més, només li falta entrar amb aquesta màscara que sembla una mica un superheroi ja directament, només per acabar de posar-li èpica.
De fet, la contundència del que parlàvem abans i l'experiència del que parlàvem abans, ara mateix a nivell defensiu l'està portant bàsicament Eric García.
Sí,
i aquests errors que succeeixen i que realment veus que hi ha carències en aquesta defensa, a la Lliga Espanyola, tira que te vas, que dirien els espanyols, no? Però a Europa això et penalitza molt. Qualsevol detall, qualsevol cosa, a Europa et penalitza, i per això el Barça i el Real Madrid encara estan en un segon esglaó respecte a altres equips, Chelsea, etc, que estan per sobre, no? Perquè realment aquestes errades són les que et penalitzen arreu.
Jo diria que el Barça està un esglaó per sobre del Real Madrid, per tant, el Real Madrid hauria d'estar dos.
El tercer, perfecte. Estic d'acord.
D'aquests equips que dius.
Estic d'acord. En aquest moment estic d'acord.
Ara parlem del Madrid, però aquesta enrabiada o mini-enrabiada de Lamine Yamal, què?
Jo, la veritat és que ahir tampoc em va...
No, eh?
No, o sigui, li vaig donar més importància quan Flick, quan li demanaven, ell reconeixia que sí i intentava justificar el per què s'havia empipat tant Lamine. Jo vaig, fins a sentir Flick, pensava, bé, és normal, tots els jugadors, o sigui, és que Lamine no voldrà mai que el canviïn.
Però és que és un minut, què?
81, però és que jo per mi era la típica reacció d'algú que és partit de Champions, jo vull aquí també, vull acabar-lo, com sempre, Lamine. No vaig trobar que fos tampoc un retret cap a ni Flick ni un malgest cap a ell.
No,
aparentment no va ser tan greu, diguéssim, però sí que és veritat que ja es va repetint, no?, en aquestes caretes i tal, i això al final és munició per l'enemic, perquè a Madrid, òbviament, aprofiten aquestes coses per fer una foguera, no?
Però és que Madrid... Però, Carme, tenen Vinícius, o sigui...
Per això mateix.
No poden ni comparar. No em comparis la mica amb Vinícius.
No ho comparo, però sí...
No, per descomptat que no.
Però sí que estic amb la Carme, que diuen, bueno, vaig parlar que vosaltres també teniu algú que s'emprenya quan el canvia.
Clar, i al final sempre... I estan al focus, vull dir, la mica mala està en el focus. Fins que no es vesteixi amb la samarreta vermella de la selecció, està al focus. I ja veurem què passarà, perquè el Mundial també estarà amb el focus, i si passa qualsevol cosa i Espanya palma amb alguna cosa i tal, miraran a la mitja mal, segur. Mm. Jo per això, és veritat que la criatura té 18 anys, però bueno, un tipus bastant madur, bastant fet a nivell futbolístic, i que jo li diria, ostres, intenta controlar les carites, no? És allò, intenta controlar una miqueta, si pots.
Ja. Yeah.
Això forma part de l'educació, i jo penso que s'ha de donar aquests detalls perquè acabin de posar a la posta a punt, no? Realment de que l'eduquin, perquè això, intentar-ho evitar, no serveix de res, igual que no serveix de res que quan li fan una falta es queixi a l'àrbitre i tot això. I jo, si el volem comparar amb Leo Messi, jo mai havia vist en la seva carrera que li diguessin fet una falta i que protestés o s'aixequés o exclamés alguna cosa, no? Vull dir, doncs...
No, però de Leo Messi, la final de París, que no juga, no surt a celebrar-la.
No,
i ja es va dir en aquell moment, està
ell
rebotat...
Ell no la considera rebot, no ni la que formi part del seu palmarès.
I forma part de la plantilla.
Era abans de començar, com aquell qui diu, la seva carrera.
Però vull dir que
era el jovenet i suposo que...
Jo ja recordo aquell moment de pensar el mateix que pensem ara, de dir, ai, 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 que se'ns cruza de cables aquest noi.
Comparar...
Tampoc va jugar Iniesta, aquell partit, i també tampoc suposo que li agradés, no?
Jo diria que el Messi, diguéssim, en la intimitat, pel que diuen, a dins del vestuari, potser no era tan... No era tan diplomàtic com...
Virginal.
Com en públic.
No, clar, s'empipava.
Diuen, I això d'una banda. I l'altra, crec que cometem un error gravíssim si comparem qualsevol jugador amb Messi, perquè Messi era una mena de Jimi Hendrix al futbol, un molt entre cometes, per favor, autista, un tio amb un caràcter que no és el normal en els futbolistes, i per tant, que les comparacions, clar, sempre sortirà perdent qualsevol jugador que tingui una mica de sentiments.
Totalment.
No, és que Messi, a mi m'encantava quan li feien una falta, i això que deia el Carles, no es queixava, no deia res, girava el cap, seguia, ara... Llavors li tornava el jugador, però li tornava de la manera, agafo la pilota i...
I et deixo clavat.
La millor manera de tornar-ho, sí.
Aviam, avui tenim, abans que la Carme parlava del Madrid, avui tenim aquest City-Madrid amb aquestes
declaracions... Partidàs, que els culers estaran molt pendents aquest
dia. El Marc em diu, el tornem a posar, torna-la a posar, sí.
Que me con la suya, y como no me era colonia, le era bien, ya verás.
Home, és que la sala de premsa del Bernabéu... allà han apartat molt, Guardiola.
Home, i tant.
Sí. Recordem que diu això quan li pregunten si vol donar algun consell a Xavi Alonso, que és una manera de dir...
I és un molt bon consell.
Mor amb el teu libret, si cal, no?
Sí. I aprofita i cola el missatge que pixa Colònia, que és el que li deia.
Bueno, la idea
que...
Jo crec que això
ho tenia molt preparat, Jo crec que això ho tenia molt preparat, tenia moltes ganes de dir alguna cosa en aquesta sala de premsa, i li va anar clavat, no? Ell volia, perquè, clar, sabem que Xavi i Guardiola doncs són col·legues, es veu que han parlat molt aquests darrers mesos des de que Xavi Alonso va aterrar a Madrid, i al final li dona, aquest, entre cometes, aquest consell, no?, de dir, bueno, escolta, pixa'm la teva, ves fins al final amb les teves idees, però, clar, aquesta expressió que nosaltres la tenim molt interioritzada perquè és nostra... Allà, a 600 quilòmetres, diuen, esto de mear queda fatal, esto es mala educación, esto que feo, madre mía, no? Vull dir, estaven astorats amb aquesta història, no?
Jo penso
a part de codiar a Guardiola, que això és un altre tema, clar.
La idea del que volia dir el Pep, doncs ho va dir-ho perfectament, i també hem de desmitificar una mica que sembla que els entrenadors no puguin parlar de qualsevol manera en la sala de premsa.
I tant.
Perquè sembla que no, deixen de ser humans, no? Vull dir, ara quan sento moltes vegades les rodes de premsa de Manolo González de l'Espanyol,
la gent ha emprenyat com una mona sempre.
Exactament, resulta que serà més bo o menys bo com a entrenador en funció del que diu, no? A vegades hi ha gent que parlarà d'una manera, parlarà d'una altra, però vull dir, s'ha d'entendre el missatge, i el missatge jo crec que el tenia molt preparat el Pep i que ho va dir molt bé, perquè en definitiva és el que ha de ser. Vull dir, l'entrenador, precisament, i amb aquests equips tops, tenen molta pressió, i l'únic que els hi pot donar, en certa manera, un rendiment és que pixin a la seva. No?
El que passa, Carles, és que justament ho diu en el moment en el que Xavi Alonso està molt més feble, en el que realment ha deixat de fer una sèrie de coses per contentar tota aquesta parròquia.
Bueno, doncs està donant el bon consell de dir
de
si vols creure en mi, bueno, passar per aquesta experiència.
Que només es motiven. O sigui, contra el Celta no em motiva. Contra el Celta, que els hi dona un dia d'entrenament, o sigui, millor dit, dos dies de festa amb un sol dia d'entrenament, perquè el Celta ens ha de... Vinga, va, el Celta res. Doncs no, doncs al final, clar, el Pep també senyala d'alguna manera. O sigui, li dona un consell, mal, molt bé, bon rotllet i tal, però també el senyala. D'alguna manera també el senyala.
Parla des de la seva etapa d'entrenador i a la seva etapa final, i l'altre comença amb un equip top. Vull dir que l'altre ja té l'experiència de saber que si no fas això, al final acabes perdent.
I precisament és el que mata Xavi Alonso, però que ja no pot revertir. Això és a dir, ja quan ell, quan Vinícius precisament fa aquell gest, tot el numeret, i ell en comptes de seure, torna a jugar, i els mitjans, diríem, propers a Florentino fan saber què és el que volia Florentino, és una desautorització molt gran cap al tècnic, i allà és on mor, perquè llavors per el vestidor, per l'afició, i la premsa ja la té a sobre. Vull dir que jo ara mateix, clar, es planteja el partit d'avui com un plebiscit, com un, si perd avui ja Xavi Alonso se'n va fora, però és que clar, ja fa dies que...
Igual és el millor que li pot passar a Tudel. Tu veus com jugava el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, i veus jugar ara al Madrid, i és evident que el problema no és l'entrenador, el Real Madrid. És a dir, si l'altre dia amb el Celta, el primer gol del Celta, quan perden, o sigui, l'actitud de Mbappé i Vinícius, jo no ho havia vist ni en els pitjors dies de Messi, això. O sigui, és quedar-se completament parats. És impossible, és que és impossible defensar amb dos tios, a vegades tres, perquè Bellingham també va d'estrella, que no foten absolutament res en defensa. És que és impossible. Llavors, la discussió entre els culers que jo avui estava detectant a Twitter és: què volem? Que Guardiola faci sang? Que els rebenti? O que sigui una cosa prou digna com perquè Xavi Alonso segueixi trampant?
Com més duri això,
Xavi,
més duri
amb el Barça.
Sí, jo estic amb el més Carles. Jo estic.
Però tu, Carles, el City creus que sortirà bastant a guanyar, no?
És un partit de futbol, i la gent no veu que la dificultat que hi ha en guanyar un partit de futbol. Clar. I el Madrid pot estar molt malament, però avui pot tenir una nit que li sàpiga trobar els punts febles del City i que guanyi. Per què? Perquè té individualitats molt bones, té un equip molt bo, i pot aconseguir-ho, clar que no. Clar que sí, però vull dir que penso que en aquests moments està millor el City a nivell de tot, a nivell fins i tot emocional, que això també és una part important per afrontar un partit d'aquesta magnitud, i penso que té més possibilitats el City de guanyar en aquests moments. Ara pot passar de tot, perquè és el Madrid. I això també, mira, pot ser el punt d'inflexió que canvi aquesta dinàmica pel Madrid i que mira, que confiïn amb el Xavi Alonso, com va passar en el Clàssic.
No fa gens de pinta.
Abans del
Xavi
Clàssic,
Alonso està tocat de mort, Carlos. Ja,
sí, però abans del Clàssic... Ell, jo tinc molt clar, perquè inclús ho he parlat amb ell, ell té molt clar que l'únic que li dona pes i li dona força és els resultats. Això, com qualsevol entrenador, però aquests entrenadors de nivell Barça-Madrid i tal, l'únic que et dona força és els resultats. Ell sap que si guanya... Podrà seguir amb la seva metodologia, amb el seu treball, amb la seva manera de fer i tal. Si no guanya, sempre estàs pendent d'un fil.
Aquesta de metodologia de la que parles, que tu segur que tenies molt vist aquell Leverkusen, és que no se'l veu enlloc en el Madrid actual.
És que el que va aconseguir el Leverkusen és molt més fàcil que ho ha d'aconseguir en el Madrid. I segurament amb jugadors de menys nivell. Però allà tothom estava receptiu, tothom estava amb ganes de fer el que ell deia, i va aconseguir trencar amb el reinat del Bayern de Múnich, i aconseguir que juguessin, perquè tu el veies jugar i acumulava hasta 10 jugadors, com aquell que diu, a dins l'àrea.
Llavors,
un joc ofensiu, joc brillant.
Però has dit
no?
la paraula clau per mi, Carles, receptiu.
Això és el que ha de lluitar contra el Madrid, exactament. Ell ha arribat aquí i què me tienes que enseñar tu a mi, no? I
clar,
això és difícil, a vegades, connectar.
Jo llevo el escudo del Madrid, tu acabes de llegar.
Sí, o sigui, hemos ganado no sé quantes Champions.
És que, clar, la mentalitat d'aquest vestidor, o sigui, entrenar al Madrid és molt complicat.
Sí.
És molt complicat, sigui ara, sigui l'època dels Benzema, Cristianos, sempre és molt complicat aquest vestidor.
De la mateixa manera que era complicat, Barceló, no sé si te'n recordes, els entrenadors que van agafar la última etapa de la plantilla gloriosa de Messi i companyia. És a dir, arribava aquí, el Tata Martino, o Xinguri, Valverde, o Quique Setién, i es fotien hòsties com pianos, exactament pel mateix, perquè hi havia una sèrie de vaques sagrades que ja no volien escoltar consells de ningú.
Sí, però aquí ara... a Madrid han anat... O sigui, no són vaques sagrades de fa 10 anys, eh? Vull dir, són jugadors
són
que...
Són de fa 4 anys. Sí, sí.
És que ells els converteixen en vaques sagrades molt ràpid. O sigui, Vinícius han creat Vinícius? Un monstre en Vinícius. Bellingham no fa ni 2 dies que està allà i ja transpira madridisme per tots els poros de la pell.
No, i Bellingham per mi és un dels casos més bèsties d'aquest Madrid, eh? Perquè Bellingham ve de l'any passat amb Ancelotti, que, clar, marcant gols en aquella posició, tal, vull dir, clar, era Déu a la terra i ara està emprenyat com una mona. Yeah. Vull dir, i és un jugador que pesa en negatiu en aquest equip. No té, és mala peça el taler, el que hi ha allà dintre. Jo per això crec que, passi el que passi avui, està tocat de mort. Però tocat. Ara, si hi ha terrabastall,
ja veurem.
Aquesta nit serà molt llarga. I mira que Florentino no és de nits de carregar-se entrenadors de nit, eh? Perquè això...
Però les lligues i els campionats es guanyen pel febrer, març i al final el juny. Però ara és molt d'hora.
A les 9 és el Madrid City. Veurem com va. Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Panxar, Carme Barceló. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampanys i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal. I no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Aquestes festes regala una temporada de concerts exclusius al Palau de la Música i a l'Auditori amb BCN Clàssics.
Abonaments especials per gaudir dels millors concerts al millor preu.
Zubin Mehta, Maria Dueñas, Marta Argerich i Charles Dutoit, John Elliot Gardiner, Katia Bonietichvili i molts més.
No t'hi pensis i regala emoció. Més informació a bcnclassics.cat.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Aquest diumenge, 14 de desembre, la Marató arrenca al Suplement. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Cap família se n'escapa. Si diumenge al matí us esperem al Port de Tarragona per donar impuls a la recerca. Històries humanes, científics, doctors i la música en directe de Blau Mur. Aquest diumenge, esperit de marató amb el Suplement. S'obren els motius.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i per tant és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, on millor que sigui.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí, El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Albert Tom, com estàs? Bon dia.
Què tal, Freddy? Bon dia.
Ja vas veure el partit, tu també? Vas estar
al camp? Sí, era al camp,
Un partit.
Gos.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, el meu anàlisi acaba aquí.
Aquest és aquest. No, és que no es pot definir millor.
Sí.
Calendari d'advent.
Sí, bueno, avui comencem una cosa que ja és tradició en aquest programa, és el tercer any, diguem, de resum de l'any, no? A mi és un gènere que em té enamorat, no? Aquesta mena de cerimònies periodístiques laiques per acomiadar l'any, no?
Sí.
I que està bé, perquè qui es va inventar l'any, jo crec que, hòstia, un respecte, això dels anys, no? Perquè si no seria molt avorrit si sempre fos el mateix,
totalment,
no? Llavors et creen com la fantasia que s'acaba una cosa i que en comença una de nova,
a veure
què passa.
Renova il·lusions.
Total, que des d'avui fins divendres de la setmana que ve, fins al divendres 19, anirem obrint cada dia una peça d'aquest resum de l'any, no? Com si fos això que s'ha posat de moda els últims anys d'aquest calendari d'advent. La peça d'avui és el personatge de l'any. Porto uns quants candidats i el primer és aquest.
Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'Ola mi. Llamar.
Clar, personatge de l'any, aquí n'hi podrien haver molts, però ha de ser algú que hagi mantingut la presència, com aquell que diu, 365 dies.
Clar.
No? Vull dir, no val dos mesos de molt protagonisme.
Exacte.
No?
Exacte.
Clar, ha sigut un any lamint total.
Del tot.
Diguem,
del tot.
No? Clar, és l'any que es posa el 10, és l'any que fa 18 anys, és l'any que fa la festa dels 18 anys, que això...
Vam tirar tot l'estiu amb això. Sí,
aquesta,
sí, sí.
No, aquesta no l'haguéssim endevinat,
no,
aquella
no,
festa
no.
Vestits de gànster,
sí.
amb persones amb nanisme, no? Que vam aprendre també a dir-ho així.
Sí.
Llavors aquell que van ser nòvios amb una cantant, amb
Nicki Nicole.
No? I, hòstia, el canvi de pentinat. Bueno, en fi, tota una colla de coses que han fet que, bueno, el seu pare, no? Vull dir, és que és, o sigui, clar, és un any lamint, no?
Any lamint, sí,
el nen se'ns fa gran, que diu el Bernat Soler a la TDT sempre, no? I, clar, jo el millor que he llegit aquest any de Lamine Yamal segurament l'he llegit a Guillem Balaguer, aquest periodista català que treballa per la BBC.
Sí.
I va escriure un article que deia que Lamine Yamal no l'hem de comparar a cap altre jugador de futbol, sinó més aviat a un cantant de reggaeton, diguem, no? I vaig pensar, mira, hòstia, està bé, no?
Molt
mira,
ben
perquè
trobat.
A vegades és, hòstia, Neymar, té cos de Neymar, de Ronaldinho, de no sé què... Bueno, sí, vale, però la seva manera de fer, el seu caminar,
sí,
el seu estar al camp i a la vida, és més d'un cantant de reggaeton. En tot
absolutament.
Cas, Lamine Yamal, primer candidat. Segon.
Sí. Ja no puedo más.
Ja no puedo más, Carlos Mazón. Aquest també.
Aquest sí.
Ens hem passat tot l'any parlant d'ell fins que va acabar plegant, que va costar i molt.
I molt. Tot un any, pràcticament, eh? Sí, sí,
tot
sí.
Un any,
tot un any.
Tot un any de mentides.
Sí, sí.
O sigui, vist en perspectiva, és tremendo.
Sí, sí, això de, crec que amb els anys encara ens escandalitzarà més, eh? De dir, com ens vam empassar tot allò i el canvi de versió. A més, ell sempre diu, no, jo he donat totes les explicacions, encara ho diu ara. Encara
230
ho diu ara.
Morts, i que et vagis inventant això, que diguis que no estaràs localitzable, que sobretot no t'emprenyin amb tota la tarda, vull dir, quan vas a un dinar de feina, dius, home, a veure, un dinar de feina, teòricament, t'han de poder emprenyar, no?
Absolutament.
Bueno, vull dir, és que és tot un festival, no?
Sí.
Que va acabar, diguem... El que va precipitar la caiguda va ser el funeral aquell, no tots els insults que hi va haver. Però, bueno, vale, ara ja no és president de la Generalitat i ara l'últim que hem sabut és que cobrarà 9.000 euros més perquè l'han fet president de no sé quina
comissió
a les Corts Valencianes.
Que a més a més, no reuneix pràcticament mai aquesta comissió, vull dir que Déu-n'hi-do.
I a més, una cosa jo crec greu, que és escampar el fang, escampar la merda, fa que es propagui aquesta sensació de que tots els polítics són igual. I no és veritat.
No
tots els polítics són iguals. En tot cas, Mazón sí que és un dels candidats de l'any. Mira, et presento el tercer i últim abans de proclamar directament qui és el personatge de l'any.
Bueno, yo creo que esto es un circo.
Sí, aquest és un altre que també omnipresent durant tot l'any.
Aquest, l'any 2025, el més sorprenent que ha fet és el que no ha fet, que és plegar, diguem, no? Perquè mira com han intentat, per terra, mar
i
aire, no? Fiscal general, la dona, el germà, Ábalos, Koldo, Cerdán, per totes les vies possibles, i ha resistit.
Sí, 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 encara aguanta ara. Sí,
ja
sí.
Som a 10 de desembre,
sí,
diguem,
exacte,
no?
Sí, exacte, encara tindrem algun sorprès.
Teòricament hi ha eleccions fins al 2027.
Sí, sí.
Veurem a veure si aguanta el 2026, també, no? Però vaja, aquest és un dels personatges que ens ha acompanyat més. Ara el sentíem quan va comparèixer a la comissió del Senat, que s'ho va fer d'una manera, no?, que al final vam acabar parlant de les ulleres.
Sí.
Que també devem tenir alguna part de culpa nosaltres,
sí,
eh?
Sí, som una mica així, sí.
Però, hòstia, dius, sí, sí. Fort. Per tant, Lamine Yamal, any Mazón, any Pedro Sánchez, però sobretot any d'aquest senyor.
For American citizens, January 20th, 2025, is Liberation Day.
Donald Trump, jo, amb els anys que fa que corro per aquí, que són uns quants,
sí.
No recordo un altre cas d'un personatge públic que hagi monopolitzat l'atenció informativa com Donald Trump.
Totalment.
Jo no ho recordo. Totalment. Una cosa tan bèstia. És que...
Sí, és a dir, en el cas del president dels Estats Units, ja George Bush ja ens semblava una cosa molt nefasta, però clar, al costat d'aquest...
Sí, però ja no és valoratiu,
en aquest cas.
De si ens agrada o no ens agrada.
Eh? Sí,
de monopolitzar l'atenció informativa, de ser portada, o sigui, si ara agafem... Això ja no, ho vaig fer el mes de març, vaig comptar les dels tres primers mesos, no ho he fet les de tot l'any, però si algú ho vol fer, seria interessant agafar les portades dels diaris i veure a quantes ha sortit i quantes no.
Totalment.
És a dir, jo estic segur que més del 75% de les portades hi ha sortit alguna notícia relacionada amb Donald Trump. Per tant, és un monopoli molt bé. Si et proposo avui acabar aquesta primera peça del calendari d'Advent, tu recordes l'1, 2, 3?
Sí, home, i tant.
No, allò,
quins divendres?
Allò per 25 pessetes.
Per 25 pessetes cada una, sí.
Llavors, el joc que et proposo, Freddy, és que... posarem la música de l'1, 2, 3 per sota.
Molt bé.
I que coses que ha fet Donald Trump aquest 2025.
Ui, va.
I que començarem a fer llista tu i jo.
Vinga,
val?
2025, eh?
Com, per exemple, prendre possessió del càrrec.
Prendre possessió del càrrec. Per 25 pessetes cada una.
Ballar sincopadament al YMCA de Village People.
Firmar un ordre d'expulsió massiva d'immigrants.
Fer una purga de funcionaris.
Bueno, imposar els aranzels, clar.
Bueno, o treure'ls, els aranzels.
O ajornar els aranzels.
Sí. Ensenyar una pissarra amb els arancels que semblava el menú d'un bar. Te'n recordes?
Home, del tot. Fer aquella proposta amb intel·ligència artificial de convertir Gaza en una marina d'or, allò de luxe, una ribera, no sé què.
Bueno, amb intel·ligència artificial també va publicar una imatge seva vestit de papa.
Sí. Home, intel·ligència artificial va ser allò de posar-se davant d'un avió, literalment cagant-se sobre manifestants en contra seus.
Les manifestacions aquelles. Sí. Renyar Zelensky a la Casa Blanca, molt comentada, aquesta.
Sí, exacte. O fer trucar Netanyahu amb un telèfon fix, també des de la Casa Blanca, per disculpar-se amb el líder del Qatar, que també
i després distribuir la foto.
Exacte.
Renyar Pedro Sánchez perquè no dedica el 5% a defensa.
Tornar a renyar Pedro Sánchez exactament pel mateix.
Va, anem per països. Amenaçar Venezuela.
Amenaçar Colòmbia.
Amenaçar Groenlàndia.
Enamorar-se de l'Elon Musk.
De l'Elon Musk. Barallar-se amb Elon Musk.
Sí, postular-se molt descaradament a Premi Nobel de la Pau.
Fer-se postular per altres líders mundials, que això anava molt a l'1, 2, 3, que trobaven la trampa aquesta.
Sí. Organitzar-se un automenatge el dia que es firmava la treva a Gaza.
Acollir el tractat de pau entre Congo i Ruanda.
Sí, rebre el president de Síria, abans considerat com un terrorista tremendament perillós.
Bueno, i el de l'Aràbia Saudita, que me'n dius, també el va rebre.
Sí, i aquell dia va dir que l'assassinat de Khashoggi pel règim saudita són coses que passen.
Coses que passen. Se'n va anar a Anglaterra a visitar el rei Carles d'Anglaterra, però es va haver de tancar a Windsor per no sentir les protestes.
Va anar a l'ONU, allò, a renyar el món, bàsicament, a renyar Nacions Unides.
Va anar a l'ONU i se li van espatllar les escales mecàniques.
I el teleprompter, se li va espatllar el teleprompter, sí.
I una nit va publicar 160 posts a les xarxes socials a la mateixa nit.
Sí, sí.
Un cada minut, això l'1 de desembre.
Mare de Déu. Mare de Déu-n'hi-do.
Quantes respostes han fet, Cesc?
Sí,
més o menys, les has comptat?
Sí, no hem comptat, no. Però bueno, unes quantes, eh? Quins n'hem deixat,
home, haguéssim pogut continuar tot el matí, molt fort.
Merda.
No, el monopoli informatiu d'aquest any és tremendo.
A més, diuen que està fet expressament, això, eh? Donant titulars i titulars per ofegar la premsa i que no l'empipin.
Exacte, que no sàpigues ja ni què expliques, ni què fa ni què deixa de fer. Demà més.
Demà més calendari d'Advent. Albert Tom, mil gràcies.
A tu.
Catalunya Ràdio.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh,
Ocasión Plus. Torna al Liceu l'Elisir d'Amore de Donizetti i la cèlebre producció de Mario Gas. Amb les veus de Javier Camarena, Michael Spires, Serena Sáenz i Priti Yende. Del 22 de novembre al 15 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
I si la teva parella perfecta visqués en un univers paral·lel? L'aniries a buscar? Desaparellats explica la història d'una parella que descobreix universos paral·lels amb noves versions d'ells mateixos. Una comèdia de Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius, amb Esther López i Ricard Ferrer. Fins al 25 de gener, a l'Espai Texas de Barcelona. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio tanquem el 2025 amb la millor audiència anual de la nostra història.
680.000 oients.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Els dos magazins matinals de la casa creixen.
Senyores i senyors, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell puja un 11% respecte a l'any passat.
Moltes gràcies, molt contents, estem flotant.
I el suplement amb Roger Escapa també puja i lidera els matins del dissabte.
Una cosa més de la informació internacional.
El Catalunya Migdia i el Catalunya Nit continuen sent referent informatiu del país. Mentre que 3Cat Info assoleix la xifra de 100.000 oients. I una vegada més, liderem l'audiència en podcast.
Gràcies, gràcies infinites.
680.000 persones ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
Hola, bon dia.
Hòstia,
no es pot viure. Amb tant d'èxit no es pot viure. Tot el matí rebent whatsapps, felicitacions, vas pel carrer, la gent t'atura...
Bueno.
Afluixem, eh? Afluixem una mica. Vull dir, no...
Bon dia. Jo escolto Catalunya Ràdio.
Molt bé.
Jo escolto Catalunya Ràdio. Bon, ja hi ha 100.000 persones...
No, digues, perdona, Carles.
No, vull dir que sí, que vull dir que comencem a repartir samarretes, jo escolto Catalunya Ràdio perquè és sí. Que és la moda d'aquest Nadal. Vull dir que això serà trending froquis.
Serà què?
Trending froquis.
Això m'ha agradat, això podríem viralitzar, això. Sí, sí.
Pues una samarreta, serem sí. Trending froquis.
Trending froquis,
sí, això sí. Se'n vendran com xurros, se'n vendran,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bueno, molt bé, molt contents sí, sí. Tots, no?
Bueno, enhorabona per la 91.000 oients de la Renaixença, eh?
Hòstia, és quasi bé un nou camp cada dia.
Exacte.
M'ho miro així i dic, hòstia...
Absolutament. Mira,
faré el programa vestit de jugador de futbol, llavors que et dic, per tenir aquesta sensació. Veu? Una mica de reflex sí. I anar-hi, cada dia anar-hi. Vull dir que... Alegria.
L'audiència d'Andorra conta o és una altra?
Crec que no conta. Crec que no, perquè l'EGM es fa només en un altre país de l'Estat. Eh?
A mi m'han dit que el 90% escolta Catalunya Ràdio d'Andorra.
Sí, exacte.
Això no es conta perquè no interessa. Des de Madrid no interessa.
Això no va dir. Si truques a casa, a més, si truques a la família meva, és possible.
El 100%. És on s'ha trucat i han dit el 100% escolta Catalunya Ràdio.
O això, la pregunta que heu fet, ma mare la fa sovint, eh? De dir, però Andorra no ens hi poden incloure els estudis d'audiència perquè ho pujarem una mica.
Bueno, fotria un subidon, això, que no ens aturarien.
Perdona, Fred, tu ets andorrà de naixement o vas fugir?
Sí, de naixement.
Ets andorrà, eh?
Andorrà. Jo vaig viure fins als 18 anys allà, vaig marxar a estudiar a Barcelona i ja no hi he tornat. I torno a veure la família, però no he tornat a viure. Però sí, els primers 18 anys... I no esquio. I no sé esquiar.
No esquies, veus?
No sé esquiar. Hòstia,
ets dels meus.
Sí.
Ara d'Arbúcies, vull dir que és normal, saps què vull dir?
Sí, exacte. Sí.
S'ha dit en Peyu, per aquí?
Anava a dir, el Peyu,
sí,
per aquí.
Hola. No, deia que això que dèieu que Andorra contés els EGM, sí. Dic que aquestes dades sempre són tan fiables que recordo una vegada que va passar que crec que era una emissora municipal que van contestar dues iaies que escoltaven Ràdio Mollerussa i va sortir un pic a Ràdio Mollerussa que ho escoltava més gent que Catalunya Ràdio, diguéssim.
Això passa. Però bueno, enhorabona, Peyu, pels oients de la Renaixença.
Bé, no em sentiràs mai celebrar-ho perquè no hi he cregut mai, però,
bueno, però
si l'equip està content, jo estic content.
Millor això que no tenir els que diuen, no?
Sí, i tant.
Sempre aquella alegria, eh? Hòstia, saps?
Sempre.
Ni això podem celebrar.
Som catalans. No es pot celebrar res, perquè després d'una alegria ve una desgràcia.
Ara.
Val més partir de la desgràcia. de la desgràcia. Ja
sí, sí, craft.
Craft de la desgràcia. És molt més recomanable. No tens ensurts.
Ara.
Ja sé.
Ai, Déu.
Però ja, en aquest sentit hi ha una dona veïna de casa que li dius, bon dia, fa bon dia avui, i diu, massa bo, fa, massa bo.
Massa...
Saps? Vull dir, poc anirem bé.
Avui m'encanta, ho copiaré. Això, Peyu, la Renaixença.
Tenim una entrevista interessantíssima. Una cantant, l'Alidé Sanz, mira, parlant de territoris dispersos, la Vall d'Aran, és una artista de la Vall d'Aran que canta en aranès i fa unes cançons precioses d'arrel tradicional, cantades en aranès, i avui sentireu una mica d'aranès a Catalunya Ràdio, que sempre és bonic.
Molt bonic, molt bonic. Això avui a la Renaixença. I ja està.
Bueno, més
cols, si vols, tens temps encara, em pots dir alguna cosa més.
Dedicarem el capítol al diccionari, com a objecte.
Home,
diccionari.
Molt important.
Si teniu a casa, encara, físicament, tens diccionari?
Jo sí, jo, exacte,
quin
més d'un.
Quin tens?
Jo dec tenir un català, per descomptat, un castellà, algun diccionari en francès crec que en trobaria, i l'altre dia vaig...
Enciclopèdics en teniu?
Perquè sí, això, jo encara tinc enciclopèdics, però jo encara me'n queden algun.
Jo també.
Bueno, i que parlàvem que la conversa ens quedava de senyors grans, avui també, déu-n'hi-do. Per això no m'hi he posat.
Que això és per gent més gran que jo.
Que vagi molt bé la Renaixença. Feu bondat. Cuideu-vos molt.
Adéu-siau.
Adéu-siau.